I us deixo amb l'informatiu local i amb la Bel Font. Fins demà, família.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Del 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabert, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Home, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala.
Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'Escala rememora la fita històrica de l'arribada de la flama olímpica de les Olimpíades de 1992 a Empúries. Va ser un 13 de juny, en què més de 70.000 persones envaïen literalment tot el litoral empurità i milions d'espectadors en seguien a través de la televisió. Parlem d'aquesta efemèrides i parlem també de com s'ha commemorat aquest any 2022. Serà l'obertura de l'informatiu local d'avui. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. Bona participació en les activitats programades dins les Jornades Europees d'Arqueologia. S'han celebrat durant el cap de setmana amb portes obertes, visita especial al Port Grec i activitats per a tota la família. Arriba al final amb èxit la primera edició del curs de formació d'organització d'esdeveniments organitzat per Portal Blau. Aquest cap de setmana han coincidit en dos concerts el mateix dissabte, de l'inici del cinquè cicle d'arrel i amb Celero d'una banda i del final de l'agenda primaveral del Festival Portal Blau 2022. Per activitats musicals hi sumem també la del grup de veneres local L'Oreig de Mar, que estrenava temporada d'estiu al Pati del Cer. I esports, futbol des de l'òptica escalenca, Valeri ha aconseguit l'ascens a primera divisió amb el Girona després d'eliminar el Tenerife a domicili. El dorsal 11 era titular en 3 dels 4 partits de play-off i s'ha fet seva la banda esquerra. Valeri, juntament amb els seus companys, celebraran l'ascens aquesta tarda a Futbol Club al Girona, a també Bàsquet Girona, que ha assolit l'ascens a l'ACB. Dues victòries que fan de la d'ahir una jornada autènticament històrica per a la ciutat. Recull d'agenda d'activitats de la setmana que comencem avui, la setmana marcada per la revetlla de Sant Joan, i previsió meteorològica amb Sergi Corral completen l'informatiu que ara mateix comencem. Amb el tema que destacàvem a la portada, un record històric per una data històrica, la del 13 de juny de 1992, un dia en què el litoral empuritar va ser literalment envaït per més de 70.000 persones. Era l'arribada de la flama olímpica dels Jocs de Barcelona 92. Tot el litoral empurità i l'Escala van viure el 13 de juny de 1992 una diada històrica. L'arribada de la flama era un esdeveniment d'àmbit global que es va resoldre de forma brillant, tot i els dubtes que van acompanyar la preparació de l'esdeveniment fins a última hora. D'entrada, era el primer cop que la flama olímpica sortia de Grècia i era rebuda en una altra ciutat grega, en aquest cas, Empòrion. Així ho recordava Ita Fàbregas, que havia estat responsable de premsa del recorregut de la flama.
Per primera vegada a la història de les Olimpiades modernes, el foc que s'encenia a la ciutat d'Olímpia arribava a una altra ciutat grega, Empúries.
Aconseguir organitzar aquell esdeveniment no va ser un camí de roses. Es va haver de convèncer a les autoritats que tenia més sentit rebre la flama a Empúries que no pas, per exemple, a Tarragona o a Palos de Noguer. Rafael Bruguera era l'alcalde aquell any 1992.
I finalment ens en vàrem sortir, i jo diria que ens en vàrem sortir fonamentalment gràcies a dos factors, no? Un, l'evidència històrica, semblava que era bastant de baix, però, repeteixo, això no va ser del tot fàcil, i també, per què no, la implicació, el suport i la complicitat, jo diria fins i tot, d'algunes persones que voldria com a mínim citar el seu nom. Pasqual Maragall, el malaguanyat Ignasi Masferrer, que era el cap de relacions externes del COP, escalenc, Xavier Robert de Ventós, i després tot un grull de persones, de grups, d'identitats.
La commemoració del 30è aniversari d'aquell esdeveniment es feia divendres al vespre a l'Alfolí de la Sal, un acte que va deixar lloc també a l'anècdota. El director del recorregut de la Torxa, Toni Rossic, per exemple, va recordar com la vigília s'havia fet un assaig que no va acabar de funcionar gaire bé. A més, les previsions apuntaven clarament tempesta.
La prova aquella va ser absolut, però la veritat... Ens vam quedar tots deprimits. Amb tot això, cap a les 10 del matí del dia 13, arriba l'últim pàrquing meteorològic, que en aquells moments nosaltres arribem al pàrquing meteorològic de la NASA, i la previsió era que a l'hora que havia de tenir lloc l'arribada de la flama, hi havia tempestes. No pluja, no, tempestes.
La il·lusió, però, va fer que superessin tots els esculls i que, finalment, la cerimònia fos tot un èxit. Així ho recorda Rosa Vergés, responsable de la cerimònia.
Crec que el més important del que va passar aquell dia és la confirmació de la il·lusió que va posar la gent, la manera que va participar tothom, tota la gent de l'Escala. Aquella imatge de la trobada de vaixells, que em sembla que venien de Roses, de l'Estartit, de Cadaqués. Jo no sé si tants vaixells s'han trobat de diferents indrets una vegada junts com aquella.
30 anys després, recordar aquell dia encara toca la fibra sentimental a més d'un. És el cas, per exemple, de l'Emili Sabadell, el qui fou director d'operacions del recorregut de la Torxa.
Però arribar a l'Escala i veure el que hi havia a la plaça... No ho sé fer. Emoció. Per tant, gràcies en nom de tothom de l'equip de la Torxa, a tota la gent de l'Escala, als 70.000 persones que estaven, perquè avui encara no ens oblidem. O sigui que, per tant, moltes gràcies a tots per aquesta rebuda que ens ha fet.
Una figura que tothom recorda d'aquella experiència és el col·lectiu dels voluntaris, que van col·laborar en tot allò que va fer falta. A l'acte de divendres representava aquest col·lectiu Celestino Martín.
En ese orgullo de sentimiento de voluntario, que también ofrecimos las casas, que es importante, los voluntarios ofrecíamos y venían otros voluntarios de otros sitios a dormir a nuestras casas.
Y eso no sabía.
Sí, dentro de las claves eran se consiguió eso, de que el voluntariado nos ayudábamos. También teníamos muchas facilidades.
La commemoració del 30è aniversari havia tingut el matí de divendres un altre episodi, l'aterratge de quatre paracaigudistes a la platja del Moll Grec, just on ho havien fet també aquell cada dia una mica més llunyà, 13 de juny de 1992. Bona participació al jaciment d'Empúries a les activitats programades dins les Jornades Europees d'Arqueologia. Concretament, se va concretar amb una jornada de portes obertes, una visita especial al Port Grec i diferents activitats per a tota la família. Ens ho explica Miquel Pagès.
Des de fa uns anys, a França, celebren amb èxit les Jornades Nacionals d'Arqueologia, liderades per l'Institut Nacional de Recerca Arqueològica Preventiva francès, que compta amb el suport del Ministeri de Cultura. Aquest esdeveniment ha ampliat horitzons amb la vocació de convertir-se en les Jornades Europees d'Arqueologia, i el Museu d'Empúries hi ha participat amb diverses activitats durant aquest cap de setmana, que ha estat també jornada de portes obertes. A destacar una visita guiada a l'excavació de la zona portuària de la ciutat grega, que s'ha excavat durant les darreres campanyes i que ha aportat molta informació d'aquesta zona de la ciutat a tocar del mar. Elisa Hernández, conservadora de béns culturals del MAC Empúries.
Durant un cap de setmana celebrem l'arqueologia, celebrem l'interès de la gent per l'arqueologia i mostrem algunes de les coses que habitualment no podem veure. I per aquest motiu el Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquí a Empúries, ha organitzat una jornada especial en la qual tenim jornada de portes obertes per a tots els visitants del museu i a més oferim una visita per ensenyar les excavacions del port, acompanyada per un arqueòleg, i a més un taller per infants, un taller d'arqueologia.
Del projecte del port de la ciutat grega s'han donat tots els detalls i s'han posat sobre la taula les accions que es duran a terme properament.
Empúries, ja sabeu que és un enclavament grec i romà, és l'únic enclavament grec que tenim a la península Ibèrica i a més és un lloc que està lligat profundament amb el mar, amb el seu port i amb el comerç. Sense això no existiria. És per aquest motiu que des del Museu d'Arqueologia d'Empúries el que hem buscat és quin és aquest port, com es va organitzar i exactament com es va desenvolupar, com va anar canviant, perquè Empúries no té només un port, sinó que al llarg de la seva història va tenir diversos ports. I és per això que aquest projecte és interessant per Empúries, és interessant per l'Escala i és interessant per a tot Catalunya, perquè podrem veure els orígens d'aquest port i l'evolució del nucli, és a dir, l'evolució d'Empúries en funció de com ha anat canviant aquest port.
Les Jornades Europees d'Arqueologia també s'han dedicat a les famílies, amb visites guiades i un taller adreçat als més petits.
Des de fa uns anys que el Museu d'Arqueologia ha inclòs entre les seves activitats un taller d'arqueologia on els més petits poden experimentar amb el que és el procés arqueològic, el que és començar a treballar amb la terra, descobrir els objectes, però també veure per a què. Per què? Per què excavem? No excavem perquè sí, sinó excavem perquè busquem una sèrie de dades, una sèrie d'objectes que ens aporten informació. I és això el que els petits poden anar descobrint, a poc a poc, d'una forma molt lúdica i juntament amb les famílies.
Les places per a totes les activitats programades es van esgotar.
La primera edició del curs d'organització d'esdeveniments dins del Festival Portal Blau ha arribat exitosament al seu final. En l'última sessió, els joves van presentar diferents propostes de festivals musicals als docents del taller. Tània Irte.
El curs pioner en formació d'organització d'esdeveniments i festivals per joves ha celebrat la seva cloenda. Els joves han presentat les seves propostes de festivals davant dels instructors amb diferents projectes inspirats en l'entorn i basats en els coneixements que han après per part de professionals de la producció. Les propostes que han sortit de la posada en pràctica han resultat enginyoses, innovadores i refrescants. Els joves han mostrat molta curiositat i iniciativa en el transcurs del taller. Joana, Tom i Gerard, participants del curs Portal Blau.
Hem preparat un projecte per representar l'aniversari de l'escorbiment del jaciment d'Empúries. Hem preparat un dia, una jornada, que és un dia molt especial per ser el 30 de, de febrer, que no existeix, però bueno, fem tot una sèrie de concerts, representacions de circ, espectacles de drons, amb molts artistes catalans i internacionals.
Jo una cosa que sempre ignoro i que me n'he adonat que realment és molt important és la part de finançament, perquè sembla molt fàcil aconseguir els diners per fer una cosa així, sembla que amb emoció i amb ganes n'hi ha suficient, però molts cops no. Llavors crec que per mi ha sigut el moment de realització, de saber que hi ha una part econòmica important i també de permisos i de com regles que s'han de seguir, que no es pot fer una mica a la babalà, sinó que hi ha unes regles.
Els docents consideren important el reconeixement dels professionals que intervenen en l'organització de grans esdeveniments i dels processos de construcció d'un festival, des de l'idea fins a les qüestions de màrqueting i finançament. Pol Biel i Adrià, participants del curs Portal Blau.
Primer de tot, ha sigut un plaer poder assistir en aquest curs. Hem après com s'organitza i es forma un concert. També hem après algunes coses més tècniques, menys. Nosaltres ja teníem alguna experiència, com ha comentat el meu company anteriorment, de que ja vam formar part d'aquesta producció l'any passat. I, bueno, hem après com s'organitza un concert, com es munta, què s'ha de fer, temes legals, pressupostos, les coses que poden passar, tema producció, tècnics i tot això.
Les expectatives per part de Temp Productions són de repartir l'any que ve i continuar formant a joves que tinguin curiositat de saber què hi ha darrere d'un festival musical. Cristina Torres, directora del Portal Blau.
Molt, la jornada anterior va ser una jornada més orientada als aspectes més teòrics, en retrospectiva sobre la història dels festivals, i sobretot vam fer molt d'incís en els professionals que intervenen, en les àrees de treball, i avui la tasca era fer una pràctica. La pràctica consistia en que cada grup, n'hem muntat tres, pensés un projecte, un festival. Hi han set tres projectes presentats meravellosos, que ens han sorprès superbé. Ha sigut un alumnat d'excel·lent, però bueno, triple excel·lent, i ha sigut una experiència molt engrescadora. Que encetem aquest any per primera vegada al Festival Portal Blau, que ho vàrem fer també en la motivació d'aquests joves, no?, que des de la curiositat preguntaven què passa darrere dels escenaris i durant quant temps es necessita organitzar un festival, i hem tingut l'oportunitat d'explicar-lo i d'estrenar-nos també nosaltres com a docents. I li hem agafat ganes perquè ho repetirem.
Els participants del curs d'organització d'esdeveniments i festivals han pogut formar part d'aquest primer tram cap a una ensenyança en la indústria cultural. Després del tancament d'aquest curs, tenen la possibilitat de fer pràctiques voluntàries al Festival Portal Blau d'estiu, que s'estrenarà el 2 de juliol.
Aquest cap de setmana, i entrant en el món musical, si no ho era ja la notícia anterior, la notícia d'aquest festival Portal Blau i el seu curs de formació, dèiem que aquest cap de setmana han coincidit dos concerts en el mateix dia, dissabte. Un, el d'obertura del Darrel i em celebro 2022. L'altre, l'últim del cicle de primavera del Festival Portal Blau. D'una banda, l'agrupació Ganxet Elèctric, que obria el cicle de música de proximitat al Clos del Pastor. De l'altra, Pol Batlle presentava el nou disc Salt Mortal, acompanyat de Rita Paiés, a l'Alfolí de la Sal.
Cap de setmana amb propostes musicals de proximitat a l'escala. L'obertura del cinquè cicle d'Arrel i Salero 2022 coincidia amb el final del programa de primavera del Portal Blau. Amb dos festivals van tenir una rebuda excel·lent. El primer es va celebrar al Clos del Llop amb l'agrupació Ganxet Elèctric i el segon a l'Alfolí de la Sal amb la presentació del nou disc de Pol Batlle, Salt Mortal, acompanyat de Rita Paiés a la veu i el trombó. El cinquè cicle d'Arrel i Salero inaugurava el primer de cinc concerts amb la proposta de cants populars i col·lectius de Ganxet Elèctric. Ramon Manent, músic.
Amb aquesta formació ells aborden la música d'una manera molt més directa, molt més participativa, molt interpel·lant el públic que tenen al davant, i és un... jo no els he vist mai en aquest format i em fa gràcia veure com serà. No és el típic espectacle escenari públic, sinó que es barregen amb la gent i fan una mica el que sempre s'havia fet i que ara sembla tan extraordinari, i és que tothom participi.
Ganxet Elèctric és una variant interactiva del reconegut grup català Germà Negre. En acústic i en versió duet, el duo musical presenta un repertori de tradició oral i d'intercanvi amb el públic, un format avui en dia inèdit. Ganxet Elèctric.
Doncs plantegem un recital amb l'essència
de la proximitat i el cant col·lectiu. Això és les bases del que nosaltres pretenem fer avui aquí. Terrible.
Sí, sí. Bueno, bàsicament nosaltres ens dediquem a això, a trencar una mica les barreres de l'escenari amb el públic i del públic amb l'escenari, no? Que de fet és el que diguem sempre. No estem fent res de nou, però malauradament ara sembla la cosa més trencadora que hi pugui haver-hi.
A l'Alfolí de la Sala es va presentar el nou treball discogràfic del músic de Gavà, Pol Batlle, Salt Mortal, acompanyat d'una altra prestigiosa veu, Rita Payés. El nou treball presentat en exclusiva a l'Escala és guardonat als Latin Grammys Juan Derbin. Pol Batlle, músic.
I res, per mi, o almenys la meva intenció era com fer un viatget sonor, no només un concert així acústic, sinó un viatget amb tot un equip, amb el tècnic de so, no? Que junts pues, anem treballant, no? Amb efectes, amb cosetes així.
El folk metafísic va posar punt i final al nou programa de primavera del Festival Portal Blau, però aquest tancament també donava la benvinguda a l'agenda d'estiu que s'encetarà el 2 de juliol. Aquest darrer concert col·laborava amb el Mercat de Música Viva de Vic. Cristina Torres, directora Portal Blau.
Doncs aquesta, l'actuació d'avui, la del Pol Batlle amb la Rita Payés, és l'actuació que tanca, diguéssim, aquesta proposta que vam crear aquest any de Portal Blau de Primavera. Aquesta idea sorgeix sobretot per tenir present el més relat del Festival Portal Blau, portar-lo a l'agenda, desestacionalitzar-lo de l'època d'estiu, i la veritat és que tots aquests concerts han tingut molt d'èxit perquè la majoria dels casos, van fer 4, i en la majoria dels casos han estat esgotats. El d'avui és un concert molt especial perquè és un concert que en fem en col·laboració amb el Mercat de Música Viva de Vic, amb el seu projecte El Mercat es Mou, i això també és important per nosaltres com a Festival Portal Blau perquè és una altra de les activitats, una altra de les ocasions que tenim per teixir aliances amb mercats tan importants, bueno, com el de Mercat de Música Viva de Vic, que és el mercat més important que tenim al nostre país de música en directe.
Els dos concerts han donat pas a un estiu ple d'ofertes musicals a l'Escala.
Unes d'aquestes ofertes són el cicle que organitza el CER, el Centre Esportiu i Recreatiu, tots els dijous de juliol i d'agost. Però un cicle que ja s'ha estrenat aquesta setmana passada. S'estrenava amb Cantada de Vaneres a càrrec del grup Oreig de Mar. El CER ha estrenat aquest cap de setmana la segona temporada de concerts d'estiu i ho ha fet al ritme de les habaneres que cantava el grup escalenc Oreig de Mar divendres al vespre al pati del Centre Cultural Xavier Vilanova. Era un inici de la temporada del CER, però també estrena de la campanya d'estiu del grup. Isidre Pagès.
Avui diguem que comencem la temporada, gairebé cada any comencem en el CER, i el que farem és el típic cant de taverna. Habaneres, balsets, una rumba, una sardana, una cançó picant, una mica variat.
El grup Oreig de Mar el formen Isidre Pagès, Agnès Palet, Carles Alavall i Florenci Trullàs, una formació que ja té una desena d'actuacions compromeses per aquest estiu.
Nosaltres, diguem que no en volem gaires, sobretot no volem tornar a casa a les 3 o les 4 del matí. No som professionals, i el que volem és tocar a la vora. Però mira, per aquest any en tenim programats uns 10. Ben contents.
La cantada d'aquest divendres ja és un acte habitual cada principi de temporada. El grup l'ofereix gratuïtament com a compensació per la sessió del local d'assaig que els ofereix el CER. I cada any sol ser una actuació ben íntima per a un públic molt fidel.
Comencem amb un concert, amb una cantada, diguem, molt íntima, un públic sempre, sempre molt atent, un públic que ve a escoltar Vanera, no és un públic que vingui a passar la nit, no? I és molt íntim, és molt maco.
La temporada regular d'actuacions es faran tots els dijous del 30 de juny al 28 d'agost, exceptuant-ne el primer dijous d'aquest mes d'agost, per no coincidir amb la cantada de Vaneres de la platja. Aquella setmana l'actuació es passa el dissabte, serà dissabte 9 d'agost. En l'àmbit esportiu, la notícia que ens toca també a l'Escala és la de l'ascens a primera divisió del Girona Futbol Club, després d'eliminar el Tenerife a domicili. A la plantilla del Girona, peça destacada és en Valeri, que aconsegueix aquest ascens amb el dorsal número 11 i havent estat titular en 3 dels 4 partits de play-off. En Valeri, juntament amb els seus companys, celebraran l'ascens aquesta tarda amb el bàsquet Girona, que ha assolit d'altra banda l'ascens a l'ACB. Ivan García.
El futbol li en devia una i ha estat aquest diumenge quan Valeri ha aconseguit l'ascens amb el Girona a la primera divisió. Després dels episodis de lesions i de promocions d'ascens fallides, l'escalenga ha tocat el cim. De fet, ha estat protagonista d'aquest últim tram de curs, essent titular indiscutible a Eibar i també en els duels d'anada i tornada contra el Tenerife. Joan Brugués, vicepresident de la penya gironista Esquena Palats de l'Escala i oncle de Valeri.
Ho ha aconseguit després dels altres dos per la lesió no poguer-ho. És un noi que ha rebut moltes patacades i s'ha aixecat. I hi ha missatges en el grup que tenim de la família, dos missatges que ens vam intercanviar. Vull dir, li deia, com has estat per això, no? Per les patacades que t'ha donat al futbol. I al futbol t'en devia una de bona i li ha tornat. I, bueno, i molt contents doncs, que ell hagi estat protagonista, hagi estat un jugador que ha jugat els 90 minuts, ha sigut un dels determinants, i bueno, ell contentíssim, ja el vam veure allà plorant, abraçant-se amb l'Estuani, vull dir que són coses que els sents a dintre, i era una descàrrega emocional de tot el que li havia passat amb ell i de tot el que va a l'entorn d'aquest ascens, que, bueno, que ho va treure en aquell moment, i això ha emocionat molt en els seguidors del Girona, veure un jugador molt estimat a Girona, doncs que ha pogut aconseguir l'ascens.
El contracte de Valeri s'exhaureix el 2023 i tot fa pensar que l'escalenc seguirà un curs més a Montilivi.
En sabrem més detall just al final d'aquest informatiu amb el suplement Zona Mixta. Ara continuem endavant i obrim agenda d'activitats culturals. Una agenda a la qual hi afegim ja, de fet, la xerrada informativa convocada per avui al vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament. Sessió informativa sobre com reciclar la fracció orgànica, ara que es posa en marxa o que s'acaba de posar en marxa aquesta temporada. Aquest serà el primer estiu en què hem de reciclar la fracció orgànica. Avui, 8 del vespre, sala d'actes de l'Ajuntament. Dijous 23, revetlla, nit de revetlla de Sant Joan, amb l'arribada de la flama del Canigó a les 9 del vespre al centre cívic del Camp dels Pilans. Arribada de la flama, llegida del manifest i encesa de la foguera. Ho organitza l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans. Després, ja seran a 11:15, és quan comença la revendita amb un ball a càrrec del grup Cotton Club a l'esplanada del davant del centre cívic. L'endemà divendres és el dia de Sant Joan i aquesta associació del Camp dels Pilans ho celebra amb un dinar de germanor. Al vespre del dia 24, cinquè cicle d'arrel i amb Celero, 7 de la tarda a l'Alfolí de la Sala Actuació dels Tranquils. Dissabte, dia 25, Pilates a la platja a partir de les 10 del matí, a la platja de Riells, organitzat per l'àrea de turisme. Per participar-hi cal passar per inscripcions.lescala.cat. També a les 10 del matí una nova activitat del Viu l'Escala amb stand-up paddle al Club Nàutic, organitzat per Turisme. Al vespre de dissabte es reprenen les actuacions de clàssica a l'Església de Sant Martí d'Empúries, aquesta setmana amb obres de Beethoven i Naumann, organitzat per l'Associació Cultural Pau Casals. I recordeu que hi ha oberta l'exposició d'estiu a l'Alfolí de la Sal. És l'exposició fotogràfica Pedra, Marbre, Cel i Mar, de la fotoperiodista Pilar Aymerich, peces recopilades per la Fundació Vila Casas. De l'agenda d'activitats a la columna. Columna d'educació, com cada dilluns, avui des de l'escola L'Escolapi, a la seva directora Anna Muntades, la qui ha estat directora els últims 8 cursos, s'acomiada.
La columna d'opinió.
Acabem un nou curs. Un curs complicat. Un curs que vam començar en pandèmia, però que sembla que acabem amb normalitat. Un curs de canvis.
A l'escola comença una nova etapa, ja que un nou equip directiu inicia el seu projecte i això sempre és molt positiu. En aquests moments no és fàcil prendre aquesta decisió, ja que el departament posa dia rere dia més entrebancs i menys recursos per dur a terme la nostra tasca. Tot i aquest despropòsit, en Robert, la Míriam i l'Eva entomen la responsabilitat de posar-se al capdavant de l'escola. I des d'aquí aprofito per donar-los les gràcies. També, si em permeteu,